Estel.
Són les 5. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha dit aquesta tarda en la seva compareixença davant la Comissió sobre el Frau Fiscal al Parlament de Catalunya que ell no ha tingut mai cap negoci ni cap empresa amb Jordi Pujol Ferrusola, ni amb cap dels seus germans, com tampoc amb els seus. Amb aquestes paraules, el conseller ha negat qualsevol relació amb les activitats empresarials privades del primogènit dels Pujol, com tampoc amb els seus germans Oriol i Jordi, imputats, recordem-ho, per blanqueig de capitals. Felip Puig ho ha dit en aquesta compareixença davant la comissió, on ha admès que és amic del fill gran del matrimoni Pujol Ferrusola des de ben petit. De fet, Puig ha assegurat que sempre ha identificat els límits entre la seva activitat pública, que exerceix des del fa 26 anys, i les privades, que no ha tingut mai, segons ha dit. També ha tingut molt clara, segons ha afegit, la seva vocació de servei públic d'acord amb els mandats constitucionals del Parlament i del govern català. Canviem de qüestió. Mariano Rajoy es fixa dos objectius de cara als propers mesos com a president del govern espanyol i del Partit Popular, que són els de consolidar la recuperació econòmica a Espanya i el de guanyar totes les eleccions que es faran aquest 2015, començant per les municipals del 24 de maig. És el missatge que Rajoy ha traslladat avui als dirigents del seu partit en una junta directiva que no es reunia des de feia 2 anys. És el màxim òrgan del partit entre congressos. S'ha fotografiat en una imatge simbòlica amb la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, i el vicesecretari Javier Arenas. Rajoy ha demanat que les faccions del partit no es distreguin amb qüestions irrellevants i intranscendents, referint-se a les pugnes internes, sobretot després de la derrota electoral el 22 de març a Andalusia. I la Comissió de Garanties de la Igualtat del PSOE ha decidit suspendre cautelarment de militància l'eurodiputat i exministre Juan Fernando López Aguilar, a qui també aparta del grup socialista al Parlament Europeu. López Aguilar haurà de declarar com a imputat davant el Tribunal Suprem per una acusació de violència de gènere que li ha fet la seva exdona. En un comunicat als socialistes espanyols informen que prenen aquesta decisió arran de la informació d'aquest presumpte cas de violència de gènere i han dit que aplicaran les mesures previstes en el seu codi ètic. Passen 2 minuts i mig de les 5. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio online i a la carta, promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Busca-la.
El Club Més Amics et convida a viatjar, viatjar i no deixar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport.
L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat.
Diputació de Barcelona.
Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
La família.
Donar suport a les famílies monoparentals per garantir la igualtat d'oportunitats a tots els infants.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. És dimarts, dia 7 d'abril de l'any 2015. I puntuals a la cita, estem aquí a Ràdio Estel perquè ens agrada estar amb tu. Us parla el vostre amic Toni Guerrero. I sempre amb la vostra companyia i també la companyia del meu gran equip. Com han anat aquests dies sants? Com ho heu passat? Nosaltres, tot l'equip, hem pensat molt i molt en tots vosaltres. I per aquest motiu ens sentim molt feliços de tornar a estar aquí, a Ràdio Estel, i poder estar amb tu. I per començar el programa, per començar d'alguna manera també la setmana, us vull donar les gràcies, però de tot cor, perquè realment gràcies a tots vosaltres, gràcies a aquesta complicitat, i jo crec que també gràcies a la vostra amistat, cada dia aquest programa puja més d'audiència. I avui en dia és molt difícil amb la competència que existeix. Però nosaltres no pensem en la competència, pensem en el millor oient, que sou tots vosaltres. I també per començar el programa, com tots els dies, aquesta hora i cada tarda, en Lluís Torrelles està aquí a l'estudi, per tant, estimat Lluís Torrelles, benvingut i bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
En primer lloc, com has passat aquests dies de dies sants, dies de descans, dies de poder aprofitar també més d'una hora per passar-ho bé?
Doncs mira, m'agradaria dir-te que molt tranquil, però no ha sigut el cas. He estat a Madrid, he estat a Galícia, he estat fent un munt de coses, temes de doblatge, temes de formació, ha sigut una setmana santa molt moguda.
Molt bé, Lluís. I què tenen que fer els nostres oients per contactar de seguida amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden trucar en primer lloc al nostre telèfon, que això és important, ja veureu per què després, al 93-409-2771. 93-409-2771. També podeu fer like a la nostra pàgina de Facebook, que es diu Estem amb tu, com el nom del programa, Estem amb tu. Ens podeu seguir al nostre Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio. I per últim, ens podeu enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.com, com ja feu.
Doncs ho recordem una vegada més, que aquest programa es repeteix a mitjanit. A mitjanit també, Ràdio Estel, i Estem amb tu, a partir de les 12 de la nit. Bé, em sembla que estàs al començament, o tornar a fer el programa en directe. Tens una notícia molt agradable per tots els oients que ens estan escoltant en aquest moment.
Doncs mira, sí, Toni, això és veritat, perquè avui, que tornem de Setmana Santa, comencem una qüestió que crec que serà molt interessant. Cada setmana sortejarem un lot de productes gentilesa de The Cosmetic Republic. Primer dic el que és i després les condicions. Mira, estem parlant d'un lot consistent en un xampú multivitamínic, una mascareta per cuidar el cuir cabellut i, per últim, vitamines capilars de nit. Tot això que, en realitat, està valorat en 60 euros, sense paravents ni sulfats, indicat en casos de cabell fi, pobre, problemes de caiguda, tant per home i per dona. I què han de fer? Què han de fer? Han de trucar al nostre telèfon, que és el 93-409-2771, o també el 93-409-2772, i no han d'entrar en antena. És a dir, no han de fer aquí un comentari en directe, no han de dir res. La nostra companya Inés li prendrà nota de les dades i farem un sorteig al final de cada setmana, una mà innocent, com podria ser la del nostre tècnic, el Jordi Carretero. I d'allà sortirà el guanyador d'aquesta setmana.
Bueno, jo estic pensant que la senyora Olga Barberà, suposo que això ho ha pensat perquè encara vol que siguin més guapes i més guapos els nostres clients.
Per suposat.
Doncs així de fàcil. Com que estem assabentats que els, a vegades els hi preocupa o no els agrada trucar en directe i entrar en directe, per tant, no hi ha problema. A partir d'aquest moment ja deixem línies obertes. Vostès truquen per telèfon, la Inés ja els hi dona un número i, per tant, el divendres, més o menys al finalitzar el programa, sabran qui ha guanyat el premi d'aquest lot de cosmètica molt, molt interessant. Recordin, a partir d'aquest moment, línia oberta. 93-409-21. 71, 72, no, 27, 71, 72, no? O m'ho heu posat malament aquí, eh?
Això és 93, 409, 27, 71, que és el 71. Telèfon número 1, i també el 93, 409, 27, 72, que és
perfecte.
El telèfon número 2.
Doncs molt bé, a partir d'aquest moment ja poden trucar, ja tindran vostès el número 1, i durant tot el programa ho poden fer mentre, naturalment, estiguem aquí en directe amb tots vosaltres. 93, 409, 27, 71 i 93, 409, 27, 72.
Això mateix.
Correcte? Doncs molt bé. Doncs, estimat Jordi, tot preparat? Doncs comencem. I comencem amb un missatge. Aquest missatge que sempre, al començament del programa, els hi donem amb gran satisfacció i amb molta estimació als nostres oients. Per exemple, vostè regisca la banyera, vostè està preocupat o vostès estan preocupats per la banyera i la volen canviar per una dutxa. Molt bé, doncs la solució la té Ecodutxa. Vostès truquin en aquest telèfon a partir d'ara perquè tindran una sorpresa i un regal tan sol per informar-se. 93 188 24 00. 93 188 24 00. La banyera per la dutxa. I tan sol per 549 euros. Tot tipus de facilitats per poder pagar. 24 hores i a casa seva li canvien. De seguida, Ecodutxa, la banyera per una dutxa. Truqui ara mateix. 93 188 2400, 93 188 2400. I repeteixo els telèfons de la casa, de casa de tots vostès, que és Ràdio Estel. Repeteixo, si es truquen a partir d'aquest moment, línia oberta durant tot el programa, eh? 93 409 2771 i 93 409 2772. Si truquen sense entrar en directe, entraran al sorteig del proper divendres. I veig ja que està aquí preparat en Pere Espinosa, no? Pere, de seguida et saludo. Primer, anem amb aquest consell.
Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys d'història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com.
Doncs, estimat Pere Espinosa, benvingut, bona tarda. T'escoltem, com tots els dimarts, amb moltes ganes de conèixer de seguida el que ens vols explicar.
Bona tarda, Toni. Què tal? Com esteu, audiència? Ai, carai, quina música més maca, eh? Com ens situa això amb la història i com també ens fa pensar i evolucionar. I a més, als que us agrada viatjar, si heu estat o heu tingut l'oportunitat d'estar a Itàlia i sobretot a Roma, quan escolteu aquesta música i us en recordeu del Coliseu Romà, no? Us venen aquelles inhalacions d'aire, aquelles perspectives d'un viatge en el temps que gaudim tots, no? Des de l'emoció i a través de fotografies immortals que nosaltres fem i que ens queden permanentment gravades a la nostra memòria, com un viatge que ens reclama, no? Diuen que hi ha viatgers que necessiten anar a un o altre lloc. Hi ha algú que té diners o algú que en té menys, però sempre intentem marxar per vacances, un viatge. Però quin és aquell viatge? El millor de tots, el que ens crida, el d'una ubicació que constantment ens va dient interiorment: vine, vine. I al fi i al cap llavors et preguntes: per què t'està cridant aquest viatge? Doncs jo senzillament i sincerament crec perquè potser en algun altre moment de la teva història, en una altra vida, en un altre moment de la teva ànima, vas pertànyer a aquella ciutat, a aquella cultura. I per què us explico tot això? Doncs molt bé. Perquè us vull explicar una història de gladiadors. Una història de gladiadors perquè, si fem cas de la cultura, de les pel·lícules, de la literatura, del cinema, de la memòria popular, sempre ens han fet cregut que els gladiadors deien allò de "els que van a morir et saluden". I realment no era així. Era una salutació ritual dels gladiadors davant l'emperador. Doncs no. Em sap greu dir-ho, però és, com dèiem, cultura que ha influït a través de la literatura, el cinema i la memòria. Aquesta frase la van dir uns senyors que eren els Naumachiairi. I us preguntareu, carai, qui són aquests? A mi també m'ha costat una miqueta. Però eren els participants a les naumàquies. I què són les naumàquies, us preguntareu? Les naumàquies, del llatí naumachia, volia dir batalla naval. Serien com una barreja entre la pel·lícula de Battleship o el joc de taula. Enfonsar la flota. però sense efectes especials. El temps real, la mida, el natural, o sigui, tot és com la vida mateixa. El 46 abans de Crist, i després de ser nomenat dictador de Roma, Juli César va decidir complimentar el poble amb un espectacle mai vist. La primera naumàquia, la idea de César, era poder recrear combats navals, i per això va ordenar cavar un enorme fossat circular al Camp de Mar, que comunicava amb el riu Tíber. Mitjançant un canal, un cop acabat, es va obrir la presa i les aigües del Tíber van inundar la fossa de manera de llac artificial. Era tal la mida d'aquell teatre de representacions navals que van albergar birremes, triremes i fins i tot els portaavions de l'època, que eren els quatirremes. En aquesta primera naumàquia va participar uns 2.000 combatents, atenció, i més de 4.000 remers. Estem parlant de 6.000 persones. La immensa majoria dels participants eren reclutats d'entre els presoners de guerra i condemnats a mort. Seguim profunditzant en el món dels gladiadors. Bonica escena, aquesta. Quan ella recorda la seva dona, no? Estem parlant de la pel·lícula Gladiador, ella recorda la seva dona, quan els humans han invadit la seva terra hispalense, no?, que diríem, i han fet l'atrocitat de matar el seu fill i la seva dona. Ell recorda acariciant el blat de moro, que també és la mateixa seqüència, eh?, que després ell recorda justament quan és abatut pel César, que també ha mort. Ai, les pel·lícules. La història ens traslladen a moments, a olors, a sentiments, però seguim avançant amb la nostra història. A l'any 2, per ordre de l'emperador August, es va recrear la batalla naval de Salamina. O de Salamina, sí, sí, ho he dit bé. Em sembla que em havia equivocat per un moment, perquè estava com endinsant-me en el món àrab, però és així. Entre grecs i perses. Sabem d'aquesta battleship, per restes del que té Divit August i les obres del Diví August, una mena d'autobiografia de l'emperador, va oferir al poble l'espectacle d'una naumàquia a l'altre costat del Tíber, on avui hi ha el bosc sagrat dels Cèsars. En un estany excavat de 1.800 peus de llarg i 1.200 d'ample, unes 18 hectàrees, aproximadament, van prendre part en ella 30 naus, triremes o birremes, guarnides amb esperons, i un nombre encara més gran de vaixells menors. A bord d'aquestes flotes van combatre, sense comptar els remers, atenció, uns 3.000 homes. Seria Neró el que inauguraria una altra versió d'aquests combats, els desenvolupats en un amfiteatre construït a aquest efecte. El zènit d'aquest espectacle arribaria a l'any 80 del segle I, quan els emperadors Tito i Domiciano van celebrar naumàquies al Coliseu, originalment anomenat Amphitheatrum Flavium, perquè la seva construcció va implicar els emperadors de la dinastia Flàvia. Aclarit aquest terme, que per mi em semblava important, anem a per la mida del recinte. En aquestes representacions hi havia menys actors i les naus amb prou feines podien virar. Per tant, així que els espectadors havien de conformar-se només amb l'abordatge i la lluita cos a cos. A causa de les dificultats d'inundar el Coliseu i l'elevat cost del construir llacs artificials o amfiteatres adequats, les naumàquies van anar caient en l'oblit. I aquesta naumàchiari eren els que pronunciaven la frase ritual que erròniament hem atribuït als gladiadors, que lluitaven a la sorra. Morituri te saluten. L'historiador Seutoni va ser el primer i l'únic que va fer referència a això, a la seva obra Vides dels 12 Cèsars. Quan els naumàchiari es van dirigir a l'emperador Claudi en el combat naval que va organitzar durant el 52 al llac Fucino, no és d'estranyar que pronunciessin aquesta sentència de mort, ja que els combatents i remers eren persones de guerra condemnats a mort. El seu destí era senzillament ofegar-se o morir matant. Així que sento dir que no hi ha cap referència de l'època en què els gladiadors ho diguessin o ho pronunciessin. De fet, morien molt menys gladiadors del que pensem. I us diré per què. Perquè eren un bé massa preuat. Aclarit aquest tema, deixeu-me despedir el Toni i a vosaltres, audiència, fins la propera setmana amb aquella frase mítica. Els que van a morir et saluden. Si busques jerseis, trobaràs León Punt, marca de jerseis d'home d'alta qualitat amb 34 anys de història. Amb disseny actual, adaptant els seus models a tot tipus de públic i actualitzant a cada campanya tots els seus dissenys. León Punt, qualitat i disseny per sobre de tot. www.leonpunt.com www.leonpunt.com
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400. Y para los que realmente se mojan, este mes grifería monomando de regalo.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72. 93 557 16 72. Dormirenbalnearios.com.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593 euros IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O entra a la nostra web senior.cat. O vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa.
Si vostè és un professional de la salut i es planteja obrir la seva consulta privada, Bufet Mèdic és la solució. Disposarà de la seva consulta amb tots els serveis inclosos perquè es dediqui únicament a la seva professió. Oblidi's de les inversions d'instal·lació, de la responsabilitat de personal al seu càrrec i dels costos fixos de manteniments i subministraments. Truqui'ns al 670 43 99 82 670 43 99 82 per informar-se sobre el lloguer de les nostres consultes.
Anem de seguida amb l'entrevista, o una de les entrevistes de la setmana, però abans, bueno, pues està funcionant i no para el telèfon. No para el telèfon, no para el telèfon. Recordin, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. I per quin motiu no para el telèfon, Lluís?
Doncs perquè estem sortejant un lot de productes de cosmètica cortesia de The Cosmetic Republic valorat en 60 euros. Com ha dit el Toni, 93 409 27 71 o 93 409 27 72.
Doncs molt bé, anem amb l'entrevista d'avui. Estimat Lluís, ¿quién es nuestro invitado?
Pues mira, hoy vamos a entrevistar a Víctor Rodríguez con motivo del jueves 2 de abril, que fue el Día Internacional del Autismo. Víctor es psicólogo, logopeda y director clínico de la Fundación Planeta Imaginario, una entidad dedicada a tratar a los niños autistas.
Señor Rodríguez, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, si me lo permite, en este programa, como es un programa muy familiar, la emisora también es muy familiar, yo intento romper el protocolo y podernos tratar de tú. ¿Le parece bien?
Perfecto. Sí,
bueno,
sí.
Pues entonces, Víctor, bienvenido. En primer lugar, hay la primera pregunta obligada. ¿Qué es la Fundación Planeta Imaginario?
Pues mira, somos una fundación privada que lo que hacemos es trabajamos con niños del trastorno del espectro autista, diagnosticados con trastorno del espectro autista, y lo que hacemos es proveer programas de tratamiento a domicilio y en el colegio. Seguimos un programa desarrollado en la Universidad de UCLA para poder atender todo lo que son las necesidades de esos niños en cualquiera de esos contextos.
¿Qué es el autismo o TEA?
El trastorno del espectro autista o autismo que habitualmente se utiliza realmente es una de las dificultades en el desarrollo del niño que afectan más globalmente a todo lo que tiene que ver áreas claves como desarrollo del lenguaje, habilidades de juego, socialización. Solamente es la patología que afecta con más severidad y más globalidad en el desarrollo de un niño con un origen completamente desconocido.
Víctor, me imagino, bueno, a lo mejor ya tienes información de un caso de un niño autista que ha sobrevivido después de 4 días perdido en un bosque de Australia.
Uh-huh.
¿Tenías la noticia?
No.
La acabamos de recibir, por eso te he dicho que quizás sería imposible. Pero bueno, es un hecho que realmente ¿Qué piensas tú al escuchar este tipo de noticia?
Bueno, realmente todavía nos falta muchísimo por poder atender a estos niños y a estas familias. Realmente hoy, cuando oyes noticias de ese estilo, o por ejemplo, noticias donde en colegios hay cierto bullying sobre estos niños, falta mucho por entender ya para muchas veces para los adultos, para la sociedad en general y, por supuesto, pues también a los compañeros de los niños que están con ellos en el colegio.
Todavía no se conoce, si no me falla la información, el origen de esta enfermedad. ¿Por qué?
No sabemos. Realmente, dentro del puzzle de los trastornos del espectro autista, dentro del puzzle del autismo, una de las piezas más complejas es saber cuál es su origen. Estamos delante de una patología que la variabilidad es muy grande. Seguramente es de las pocas patologías donde dos personas tienen el mismo diagnóstico y no comparten ningún síntoma. Uh-huh. Eso quiere decir que las formas de autismo son prácticamente ilimitadas. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de detectar el origen es mucho más complejo, porque seguramente todo lleva a indicar que hay un componente genético muy importante. Lo que pasa es que, por un lado, nos hemos sido capaces de identificar cuál es la serie genética. Cada vez hay más estudios, cada vez hay más publicaciones que avanzan esa línea, pero seguramente también hay otras alteraciones o otros riesgos que pueden incidir, como por ejemplo temas inmunológicos, temas ambientales. Entonces, esto es una de las dificultades que todavía, de cara a un diagnóstico, la falta de un marcador orgánico lo hace todo muchísimo más complejo.
Entramos de nuevo en profundidad después de esas respuestas. ¿A qué áreas del desarrollo del niño afecta?
Básicamente, puede ser muy diverso, pero básicamente siempre están alteradas todo lo que tiene que ver el desarrollo del lenguaje o el uso del lenguaje, a la interacción social. Es decir, por un lado hay niños que desarrollan el lenguaje, otros que les cuesta mucho, que no lo desarrollan. Y luego hay otra de las variables que es todo lo que tiene que ver con la interacción con los iguales, la respuesta al adulto, la respuesta a estímulos ambientales que el niño típico habitualmente responde de forma natural y a edades muy tempranas, ¿sí? El girarse cuando le llaman, el señalar para indicar, más allá de querer cosas, sino compartir un interés. Cuando vas por la calle con un niño pequeñito de 18 meses, pues constantemente te va a estar señalando, o sea, te va a estar marcando cosas que son de su interés y que simplemente las quiere compartir contigo. Entonces, estas dificultades o estos indicadores de normalidad no se presentan en estos niños. Y por otro lado, el último punto es que además de la falta de habilidades pues, para la interacción o para el lenguaje, además estos niños generan comportamientos que el niño típico no hace, ¿no? En términos, eso que se llaman autoestimulaciones, uh-huh. Y que muchas veces son comportamientos repetitivos, que no tienen una funcionalidad, y que puede ser pues desde revisar las luces o puertas, dar vueltas sobre sí mismos. Entonces, hacen como toda una complejidad en el abordaje, donde además hay alteraciones pues en el juego, en los hábitos de autonomía, en el control de esfínteres. Hay muchos niños que tienen dificultades para dormir, muchos niños que tienen dificultades para la alimentación. Entonces, es como realmente muy complejo cuando una familia se encuentra con un niño con un desarrollo típico hasta los 18 o 24 meses, y a partir de ahí, cuando el niño típico empieza a desarrollar un montón de habilidades, esos niños se quedan ahí frenados y empiezan a generar comportamientos que no son nada típicos.
Siguiendo la información de la Fundación Planeta Imaginario, he leído también que afirmáis que no existen dos niños con autismo prácticamente iguales. Quizá ahí radica también más dificultades del trastorno.
Sí, el abordaje es completamente individualizado. Yo muchas veces para hacer paralelismos y para que se pueda explicar, yo lo comparo a veces con dos accidentes de tráfico. Pueden tener las mismas características, puede ser el mismo tipo de accidente, pero al final, por ejemplo, en el herido, las heridas pueden ser muy diversas y todas en el mismo origen, el mismo tipo de accidente de tráfico. Con los niños con autismo muchas veces pasa lo mismo. Es decir, la variabilidad es tan sumamente grande, la forma de aprender, las dificultades que tienen para aprender es tan variable que nos obliga prácticamente a tratar a cada niño de forma completamente diferente a la que haríamos con otro, ¿no?
Víctor, ¿a qué o en qué porcentaje de la sociedad afecta?
Pues mira, Actualmente los datos que se manejan apuntan hacia un niño cada 68 niños nacidos como niños que potencialmente están diagnosticados de autismo. Esto, para que nos hagamos una idea, es un número tremendamente grande, porque si lo comparamos con otras patologías, pues como por ejemplo el cáncer infantil hay un niño por cada 6.000 y pico, o el síndrome de Down, por ejemplo, hay uno por cada 700. Cuando hablamos de autismo, se habla de uno cada 68. Y si te puedo ampliar un poquito más esta noticia, este dato, por ejemplo, yo hace poco hacía unos números para saber el impacto, para ver, bueno, pues cuántos niños potencialmente pueden haber, ¿no? Entonces, en el 2013, cogiendo datos de natalidad, aproximadamente aplicando estas cuotas, estaríamos hablando de que en España nacieron unos 6.300 niños en un solo año. Esto nos pone una situación como bastante compleja y bastante retante de cara a la comunidad científica y profesional, porque el número de niños es y va a seguir siendo muy elevado.
Víctor, ¿a qué se debe el aumento de este trastorno entre los niños?
Bueno, hay muchas hipótesis y es difícil tanto verificarlas como descartarlas. Por un lado, cada vez hay mucho mejor diagnóstico, es decir, la comunidad profesional, la comunidad científica cada vez está mucho más preparada para poder diagnosticar a estos niños. Por otro lado, además, sí que es verdad que los criterios diagnósticos, es decir, los indicadores que se necesitan para que un niño sea diagnosticado como dentro del espectro autista o no, se van modificando y se van ampliando. Es decir, a día de hoy hay más niños autistas también porque se necesita menos para ser considerado de dentro del espectro autista. Por otro lado, puede estar habiendo una serie de factores ambientales que estén facilitando que estos datos se vayan incrementando. Es decir, todo lo que tiene que ver con contaminación, con el tipo de vida que tenemos. El problema es que al no saber cuáles son los factores causales de esas dificultades, todo lo que nos envuelve y todo lo que forma parte del niño desde que es concebido hasta que aparecen los primeros síntomas, se convierte en factores de riesgo.
¿Por qué esta enfermedad sigue siendo tan desconocida, Víctor?
Yo, siendo un poco frío, siempre creo que hay dos factores. Por un lado, el hecho de que los niños con autismo son niños que son físicamente normales. Es decir, muchas veces cuando vemos un niño con síndrome de Down, tú no necesitas interaccionar con él cuando te lo cruzas por la calle, tú lo puedes ver fácilmente. Cuando tú ves un niño pues en silla de ruedas, con parálisis cerebral, es muy llamativo. Los niños con dentro del espectro con autismo no tienen ningún marcador físico que tú lo puedas ver. Entonces creo que esto hace más desconocido esta enfermedad, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que, por decirlo de una forma, que creo que es positivo, ¿no? Es decir, el niño con autismo, su vida no corre riesgo por tener autismo. Entonces, eso es algo bueno, es algo positivo, pero el hecho de que el niño no esté en riesgo de fallecer por su autismo, creo que desde el punto de vista de tratamiento, desde el punto de vista de concienciación, va muy en contra de la atención a estos niños. Porque a día de hoy cualquier patología que pudiera correr un riesgo vital para el niño sería mucho más conocida y muy rápidamente y el impacto sería mucho más grande. Para mí son dos de estas variables, ¿no?
Víctor, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Te agradezco mucho tu presencia en el programa y seguiremos enseguida. Y a todos ustedes, al Sibuidi, que, bueno, ja sabem, ustedes con treballem. Una de les coses primordials i més importants dintre del tot l'equip d'Estem amb tu és pensar sempre en l'oient. Per això ens agrada poder-los informar. Jo crec que avui estem fent alguna cosa molt interessant, no? Perquè segurament vostès, i jo també m'incloeixo, no sabia exactament el que era aquesta malaltia tan desconeguda. Per tant, estic content de poder-los oferir aquesta entrevista amb el Víctor Rodríguez, que vostès ens estan escoltant amb molta atenció. Anem a la publicitat i tornem de seguida.
A Ràdio Estel, estem amb tu.
¿Todavía no conoces Ecoducha? ¿A qué estás esperando? Cambiamos tu bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Ya no tendrás que preocuparte por tus mayores, lo hacemos nosotros por ti. Ecoducha, llámanos al 93-188-2400, alejándonos de métodos inservibles como paneles de plástico o fibra que siempre terminan dando problemas, y basándonos en la albañilería tradicional de toda la vida con los revestimientos de la mejor calidad y morteros hidrófugos de última generación. Y todo al mejor precio, tan solo 549 euros, IVA incluido. Ecoducha, llámanos al 93-188-2400. Olvídate por fin de los tropiezos, las caídas y los resbalones. Más de 30 años de experiencia nos avalan. No lo pienses más y contacta con nosotros en el 93-188-2400, 93-188-2400, o visítanos en la página www.ecoducha.net.
T'agrada ballar? Tots els diumenges a la tarda vine a ballar a la sala multifuncional de la Llotja. I si de tant ballar t'entra gana, pots anar al restaurant i cafeteria de Ball sense sortir de la Llotja. Busca'ns al Facebook La Llotja Balla Balla i aconseguiràs una entrada gratuïta per a tu i el teu acompanyant. Ah, i el pàrquing és gratuït.
Oye, ¿has visto los smartphones de BlueSense? Tienen 13 megapíxeles y puedes ponerle dos tarjetas SIM.
Lo sé, yo tengo el SmartFit. Es súper ligero, tiene 4 núcleos y 20 gigas de memoria. Me ha costado solo 179.
Pues el Smart Pro está a 199 y tiene 8 núcleos. Ahora mismo me lo compro en la tienda online de BlueSense.
¿Et preocupa deixar sols els teus pares durant el cap de setmana? Residència Geriàtrica Balmes. Anem a buscar el teu familiar, el recollim i l'acompanyem de tornada a casa. Podrà gaudir dels nostres tallers d'ocupació i salut. És el seu dia. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 73 44. 93 218 73 44. Residència Geriàtrica Balmes.
Encara no coneixes Blue Planet? Som especialistes en el subministrament d'aigua de consum per a empreses i a domicili per a particulars des de fa més de 15 anys. Oferim les millors solucions en el subministrament d'aigua mineral natural. Et portem l'aigua directament des del Montseny fins a la teva llar o oficina. Truca'ns al 900-71-24-26. 900-71-24-26. Ens comprometem a portar la millor aigua amb les màximes garanties de qualitat i sense necessitat de moure't. Treballem dia a dia oferint als nostres clients un servei de qualitat i confiança. Tant si voleu aigua tractada com embotellada. A Blue Planet oferim l'opció que s'adapti millor a les vostres necessitats, per només 20 euros al mes. A què esperes? Truca'ns al 900-71-24-26, 900-71-24-26 o visita'ns a blueplanet.cat.
Art, cultura i diversió. Això és el que trobarà a la Siesta Santa Susana amb el millor espectacle de flamenco de la zona. A Noche Española podran sopar acompanyats d'un pre-show musical i, tot seguit, gaudiran de la fusió ardent, vibrant i plena de caràcter del nostre flamenco show. Per a més informació, visiti'ns a www.lasiesta.net, www.lasiesta.net, o també ens poden trucar al 93 767 84 53. 93 767 84 53.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
De seguida, senyores i senyors, continuem, diguéssim, amb l'entrevista d'aquest dimarts. Abans que res, Lluís, perquè segueixen les trucades, però alguns oients s'han incorporat ara i podem estar encara assabentats de que a partir d'avui tenim també concurs aquest mes.
Això és, tenim un concurs cada setmana. Cada setmana sortegem un lot de productes gentilesa de Cosmètic República. Estem parlant en un xampú multivitamínic, una mascareta per al cuir cabellut, vitamines capilars de nit, un lot valorat en 60 euros. Només han de trucar al 93 409 27 71 o al 93 409 27 72. El divendres direm el guanyador.
I sense entrar en directe, sobretot.
I sense entrar en directe.
No us preocupin vostès, sense entrar en directe. Repetim els telèfons?
Per suposat, 93 409 27 71 o 93 409 27 72.
Bé, senyores i senyors, els demano disculpes perquè, clar, estic fent una entrevista en castellà. Llavors, naturalment, estic pensant en català, com és natural, no? De totes maneres, els demano disculpes perquè he dit enfermedat a més de malaltia. Per tant, volia dir malaltia. Em perdonen vostès, oi? Molt bé. Víctor Rodríguez, ¿Sigues con nosotros? ¿Víctor?
Sigo con vosotros.
Bueno,
sigo con vosotros.
Pues muchas gracias. Por cierto, te están escuchando en toda Cataluña y en Andorra, ¿eh?
No lo digo, muy bien.
Lo que para que conozcas las frecuencias de nuestra cadena de Radio Estel. Vamos a seguir con el
muy
tema.
Bien.
¿Con los distintos tratamientos se puede mejorar la calidad de vida del paciente y también de su entorno? ¿Ese entorno realmente cómo convive con el paciente?
Bueno, realmente los tratamientos es seguramente lo que más está evolucionando o más rápidamente está evolucionando en todo lo que tiene que ver con autismo. Realmente de cara a la familia el impacto es muy grande y muchas veces el tratamiento no solo se circunscribe, no solo se aplica a lo que tiene que ser el niño, sino también el poder dar como parte del tratamiento. Debemos intentar siempre pensar en la necesidad de acompañar a su familia en todo el proceso. Debemos pensar que cualquier dificultad, cualquier alteración que puede tener el menor de una familia, pues bueno, realmente es una fuente de preocupación para todos los miembros. Lo que sí es verdad es que además cuando es difícil de entender qué está pasando, cuando es difícil de comprender por qué un niño está comportándose como lo está haciendo, realmente la atención y el apoyo a la familia realmente es muy grande. De hecho, por ejemplo, lamentablemente pues hay datos de separación de las familias, de divorcios, y parece que los indicadores son mucho más altos cuando tenemos niños con trastorno de espectro autista que cuando el desarrollo de los hijos es completamente normal. Por lo cual también afecta mucho a las familias y a todos sus miembros, ya no solo sus padres, sino también los hermanos. Entonces, en términos de tratamiento, siempre tenemos que tener muy presente el hecho de cómo ayudar a la familia, no solo a entender, no solo a aceptar, porque hay muchas veces que es difícil de entender y aceptar qué está pasando, sino cómo convivir y cómo ser proactivos en el tratamiento de ese niño también desde la familia.
¿Cómo se comporta un niño?
Bueno, un niño con autismo,
exacto.
Mayor, a pesar de que hay mucha, y cualquier generalización es complicada, ¿eh? Y cuando debemos hablar de autismo, como decía antes, los márgenes son muy grandes y las formas de comportar son muy diferentes, ¿no? Pero si estamos hablando de niños pequeñitos, generalmente son niños pues que no tienen lenguaje y que la mayor parte de su tiempo lo van a ocupar con actividades más o menos funcionales, pero sí seguramente muy repetitivas. Entonces vamos a encontrar los niños con rutinas muy marcadas, niños con dificultades para las transiciones de un sitio a otro, es decir, cuando el niño pues está en casa y tiene que salir fuera, cuando está en el parque y tiene que salir del parque. Generalmente encontramos niños con mucha rabieta, con mucho comportamiento inapropiado, dificultades para la rutina. Es muy complejo el día a día de las familias, de la atención de los niños con autismo por parte de sus familias. Muchas veces los padres no saben cómo ayudar, porque hay veces que incluso pueden generar comportamientos de agresión, comportamientos de autoagresión. Entonces, realmente el apoyo y el tipo de intervención que necesitan los niños y las familias para el apoyo es muy específico.
Las tecnologías avanzan, que es una barbaridad, y por eso también pues te pregunto esto, Víctor, ¿qué beneficios aportan las nuevas tecnologías con esta enfermedad?
Mira, nosotros, permíteme que te hable ahora de la Fundación por lo que hacemos, pero una de las variables que nosotros, o de los departamentos que nosotros tenemos, es todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Porque muchas veces todo lo que tiene que ver a día de hoy con las tablets, los dispositivos de los teléfonos móviles, Son dispositivos tan intuitivos, son tan fáciles de utilizar para cualquier persona que también, incluso para los niños con autismo, es muy fácil utilizarlo. Y podemos encontrar un montón de la mayor parte, o muchos niños con autismo, pueden manejar perfectamente bien todo lo que son este tipo de dispositivos. Entonces, creo que desde este punto, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando desde hace más de 2 años todo un conjunto de aplicaciones, de apps, que nos permiten tanto apoyar en lo que tiene que ver la intervención con los niños, es decir, a la hora de trabajar con los niños, como cuando los niños están con sus familias. Es decir, hace poco, por ejemplo, hemos sacado una aplicación que se llama Planet, que lo que permite es, o lo que intentamos es que el niño, incluso en situaciones en las que el niño típico está jugando solo, que está jugando con sus padres, poder hacerlo a través de un iPad, por ejemplo, y que el niño está haciendo situaciones, está haciendo prácticas de aprendizaje, de vocabulario, de categorías, de secuenciación temporal, espacial, a través de esas tecnologías. Y creo que es el futuro, sinceramente, creo que es el futuro en la atención a los niños con autismo. Y en la educación en general, ¿eh? Pero especialmente con niños con autismo, por esa facilidad, por esa intuición, por ese uso tan manejable que tenemos en el mercado.
El diagnóstico precoz es vital, ¿por qué?
Es uno de los factores de pronóstico más importantes. El poder detectar un niño en la edad temprana y entre los primeros síntomas es muy importante, porque cuando, yo siempre digo, si cogemos a 100 niños con 2 años con autismo recién diagnosticados y vemos cuáles son sus dificultades, cuáles son los retos que presentan, las habilidades que les faltan, vamos a encontrar que hay mucha sintomatología, pero por falta de habilidad. Es decir, el niño todavía no habla, el niño todavía no imita, el juego es muy rudimentario o no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí todavía el niño no ha desarrollado comportamientos excesivamente inapropiados, no ha generado muchas veces agresiones o autoagresiones. Que esto, si cogiéramos un grupo de niños entre 8 y 10 años, nos encontraríamos mucho más comportamiento asintomatología positiva, que llamamos clínicamente, ¿no? Como comportamientos en exceso. Entonces, el hecho de diagnosticar a los niños de forma temprana nos facilita mucho más todo lo que tiene que ver la rehabilitación, el aprendizaje, porque es mucho más fácil enseñar a un niño, no solo porque orgánicamente está más preparado y hay más plasticidad neuronal, y es más fácil poder enseñar a un niño, sino que además no hay una experiencia, en el niño pequeñito no hay una experiencia que en muchas ocasiones es lo que acaba perjudicando todavía de forma más importante el aprendizaje de los niños. Entonces, la detección temprana es algo clave, clave.
¿A qué edad se puede detectar esta enfermedad y también cómo se diagnostica?
Pues generalmente los primeros síntomas empiezan a aparecer sobre los 18 meses. A partir de año y medio es cuando el niño tiene un desarrollo típico hasta ese momento, pero a partir de ahí, como decía, el niño típico empieza a desarrollar habilidades más complejas, empieza a desarrollar algunas palabras, empieza a hacer imitaciones cada vez más complejas, como simbólico. El típico juego de coger una tacita y beber, de utilizar la cucharita, tal. Hacia los 18 meses cuando empieza. Generalmente la exclusión y la efervescencia de los síntomas aparece entre los 2 y los 3 años. Que ahí, como decía antes, pues el niño no se gira cuando lo llaman, no señala. Son niños que parece muchas veces, y lo que los padres reportan muchas veces, parecen como que el niño fuera sordo, pero claramente hay indicadores de que el niño oye bien.
¿Por qué es tan importante? Sí. No, perdona, Víctor.
No.
Es que hablaba por teléfono, a veces pues se complica la cosa, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho, repito, tu presencia hoy aquí en el programa. ¿Por qué es tan importante la evaluación inicial funcional?
Bueno, es muy importante porque necesitamos saber exactamente cuál es la variable por la cual el niño no aprende. Obviamente el niño tiene dificultades para aprender, pues porque orgánicamente, aunque lo desconozcamos, bueno, pues hay una serie de patrones que el niño no es capaz de cumplir como lo hace un niño típico. Entonces, ¿pero qué pasa? Que muchas veces el niño no está aprendiendo bien porque tiene un exceso de manipulación de objetos, bien porque el nivel de autoestimulación de esos comportamientos repetitivos que comentaba antes, pues al niño no le permiten prestar la atención que necesita para el niño, entonces ahí para hacer el aprendizaje. Entonces, una buena evaluación inicial, es decir, un buen análisis de sangre, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de las habilidades del niño, nos permiten saber por dónde tenemos que empezar. Si ya directamente podemos empezar enseñando lenguaje, necesitamos trabajar sobre previas, por ejemplo, basadas en la obediencia. Es decir, un niño de 2 añitos, cuando empieza a aprender, el nivel de obediencia que tiene es muy alto. Es capaz de estar sentadito, puede esperar durante un tiempo, entiende que lo que le vamos a dar va a llegar después de que él haga algo. Entonces, muchas veces una buena evaluación inicial nos permite saber por dónde tenemos que empezar la intervención.
Eso quiere decir, de alguna manera, lo entiendo de esto, así yo también, que lleváis a cabo 2 programas, ¿no? Uno intensivo y otro semi-intensivo, ¿eh? ¿En qué consiste?
A ver, nosotros apostamos por trabajar con todos sus niños la mayor parte del tiempo que podamos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un niño típico, la cantidad de tiempo al día que un niño típico gasta en aprender es todo el tiempo que está despierto. Entonces, porque el niño cuando va en el coche aprende, cuando está en el colegio aprende, cuando está con su abuela aprende, con su hermano aprende. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un niño con dificultades en el aprendizaje y dificultades tan importantes, necesitamos mucho tiempo para poder trabajar, para poder intentar llevar al niño tan cerca de lo que es el niño típico podamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces trabajamos entre 20 y 40 horas a la semana, uno a uno, con la situación de colegio. Es decir, el niño cada día está pues entre 5 y 7 horas trabajando con un terapeuta, y cuando el niño empieza a ser escolarizado, va con un terapeuta al colegio, y lo que hacemos es trabajar todos los días hasta los sábados por la mañana. Intentamos incorporar mucho la figura de los padres. Necesitamos que cuando no hay terapia, en el sentido estricto de que el niño está con su terapeuta, tienen que haber determinados parámetros que se tienen que seguir de la misma forma. Por ejemplo, si estamos enseñando a un niño a vestirse, pues que su madre, su abuela, la canguro, el padre, sigan los mismos procedimientos en términos de las ayudas que necesita para ponerse el calcetín, para bajarse los calzoncillos, para ir a la ducha. Entonces intentamos formar mucho a las familias para que puedan, no solo para que el día a día sea más fácil, sino para que el niño pueda estar aprendiendo como aprende otro típico. En ese sentido, un poco lo que hacemos y lo que siempre aconsejamos es como un formato como en la Super Nanny, el programa ese de televisión, no sé si lo conoces, donde hay un profesional que va a ayudar a casa de la familia. Ajá. Pues eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Específicamente para niños con autismo.
¿Existe algún centro escolar específico para los niños que padecen TEA?
Bueno, a día de hoy, las posibilidades cuando una familia tiene un diagnóstico, un niño con un diagnóstico del trastorno espectro autista, puede acudir a diferentes servicios, ¿no? Bien desde el punto de vista de colegios especiales o bien colegios ordinarios con apoyo. Nosotros ahí siempre pensamos que debemos intentar llevar al niño con trastorno espectro autista tan cerca del típico como sea posible. La pasamos por una integración escolar lo más completa posible. No tanto porque no creamos en la educación especial ni cosas parecidas, sino que realmente si pensamos en un niño típico, nosotros siempre queremos que nuestros hijos vayan a entornos ordinarios donde el nivel de competencia sea más alto. No solo competencia de habilidades, sino pues los modelos sean buenos modelos, puedan atender todas sus necesidades. Y en este sentido, muchas veces al niño con autismo únicamente necesitamos prepararlo bien para la situación de grupo y, por otro lado, acompañarlo de alguien que puede estar haciendo de puente entre la situación de grupo o la profesora y lo que él debe hacer, ¿no?
Víctor, tú realizas coloquios, charlas en Europa, Estados Unidos, América del Sur, para poner algún ejemplo. ¿Qué temas tratáis?
Bueno, básicamente, las colaboraciones muchas veces son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos colaboro con un centro que me dan como asesor de ellos. Lo que hacen es terapias de psicomotricidad, terapias de lenguaje. Entonces me dan un poco pues para dar formación a los terapeutas, revisar las prácticas de los chicos, y muchas veces para temas concretos, ¿no? Por ejemplo, ese año estuvimos trabajando sobre cómo el manejo de los comportamientos inapropiados, cómo enseñar a niños con dificultades severas todo lo que tiene el control de esfínteres. Y ahora en dos semanas en marzo Argentina, y un poco lo mismo, es decir, dar como seminarios sobre cómo abordar determinadas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos preparando uno, que también lo hacemos esto en España, modelos de formación, seminarios, donde específicamente durante 20 horas vamos a estar hablando sobre cómo enseñar lenguaje al niño con trastorno espectro autista y habilidades sociales, ¿no? Cómo enseñar al niño a comportarse en una situación social.
Bueno, pues hoy les he informado muy bien a los miles y miles de oyentes que te están escuchando en toda Cataluña y en Andorra a través de Radio Estel y nuestro programa STEM and Tú. Hoy has sido tú el que has estado con nosotros y te lo agradezco mucho. Ya para terminar, Víctor, ¿cuál es el camino a seguir de cara pensando en un futuro?
Bueno, por un lado, necesitamos mucha más concienciación social. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en la entrevista que me has hecho, te quiero felicitar por el tipo de preguntas y por la sensibilidad de las mismas. Es decir, creo que tenemos que hacer y llegar simplemente por la cantidad de niños que hay y que parece que van a seguir habiendo, necesitamos mucha concienciación social, porque muchas veces el autismo está en detrimento con otras patologías, ¿no? Y luego, por otro lado, mucha formación de profesionales. Es decir, debemos entender que el autismo es una patología compleja, debemos entender que la atención es muy necesaria y es mucha, y necesitamos formarnos muy bien. Y por otro lado, más bien del aspecto social, del aspecto de profesionales, tenemos que ser capaces de acompañar mucho más y mucho mejor a las familias. Tenemos que ser conscientes de que esto es una dificultad que es para toda la vida, que esto es crónico, y que desde muy al principio van a estar necesitando apoyo psicosocial desde todos los puntos de vista.
Algunos que pueden ser muchos después de esta interesante entrevista, querido Víctor. Digo querido porque estoy feliz y de que hayas estado con nosotros, repito, esta tarde aquí en Radio Estel. ¿Algún modo de poder contactar contigo? Por si te quieren llamar o te quieren mandar algún correo.
Pues mira, pueden visitar la web de la Fundación, que es www.planetaimaginario.org. Y ahí encontrarán todos los sistemas de, bueno, desde el mail, desde el mail de información info@planetaimaginario.org o el número de teléfono. ¿Te lo dejo?
No, déjamelo porque lo vamos a recordar y vamos a recordar la entrevista y vamos a ayudarte en lo que podamos, ¿eh? Dime el número.
Mira, es el 93 ¿sí? 418-4850.
4850. 93-418-4850. 93-418-4850 para contactar directamente con Víctor Rodríguez y la Fundación Planeta Imaginario. No podía imaginar yo que esto sería tan agradable, pero estaba totalmente convencido. Víctor, gracias por haber venido, por estar con nosotros, y nosotros, te repito, vamos a estar contigo.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y de verdad ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Justo Reyes, repetímoslo del concurs perquè diu la Inés que estan trucant i bueno, que no es posin nerviosos perquè ho farem durant tota la setmana, no?
Per suposat, estem sortejant un lot de productes gentilesa de The Cosmetic Republic. Han de trucar al 93 409 27 71 o al 93 409 27 72. No es preocupin, no han d'entrar en directe. La Inés prendrà nota de les seves dades i entraran automàticament al sorteig d'aquest producte valorat en 60 euros. El divendres direm el guanyador o guanyadora.
Així de fàcil, trucar sense entrar en directe, sense problemes, sense cap por. No tenen que tindre por en aquest programa perquè nosaltres el que volem donar tots els dies és alegria, estimació i amistat. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Volem, desitjo, que encara estiguin més guapos.
A Radio Estel estem amb tu.
¿Sabes que con WebTV puedes ver cualquier tipo de contenido en streaming sin moverte del sofá?
¿Streaming? ¿Qué es eso?
Significa que puedes ver cualquier contenido audiovisual alojado en Internet, como películas o series. Con WebTV de BlueSense puedes ver todo lo que quieras, cuando quieras y en cualquier televisor.
¿Y partidos también?
Por supuesto. Recuerda, WebTV de BlueSense.
¿Encara no has probat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973 22 08 81. 973 22 08 81. Hot town, summer in the city, back of my neck. A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
Cabell fi, pobre, amb caspa o greix? Problemes de caiguda? The Cosmetic Republic t'ofereix la solució que estaves buscant amb una gamma de productes específica per a cada cas, basada en microtecnologia sense parabens ni sulfats. Descobreix també el nostre tractament làser capilar domiciliari, sense riscos ni efectes secundaris. www.thecosmeticrepublic.es www.thecosmeticrepublic.es 93 554 37 14 93 554 37 14
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha.
Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Si et proposo anar a veure el millor espectacle de flamenco de la zona de Barcelona, què em dius?
Diversió, cultura i art. Tot això ho trobaràs a la Siesta Santa Susana, Noche Española. Combina un pre-show musical acompanyat d'un sopar o beguda de qualitat. I la fusió ardent, vibrant i plena de caràcter del nostre flamenco show.
Recorda, la Siesta Santa Susana. Per a més informació, visita'ns a www.lasiesta.net, www.lasiesta.net, o també ens pots trucar al 93 767 84 53, 93 767 84 53.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, ja saben vostès que aquest programa canvia tots els dies. És a dir, cada dia és diferent. És el que intentem des que va començar el mes de setembre i per això avui el programa, doncs, per posar un exemple, és molt cultural. I anem a seguir cultura a la recta final del programa perquè aquí està preparat ja en Lluís Torrelles amb les noves tecnologies. Lluís, t'escoltem, que també aprenem moltes coses, eh?
Sí, bueno, és un espai per aprendre i conèixer més, cada vegada més. Avui tinc tres notícies seleccionades, parlarem una miqueta d'elles, però abans de res, Toni, et vull fer a tu una pregunta, perquè el nostre primer tema són les bateries. Tu, Toni, tens un telèfon mòbil?
Tinc un telèfon mòbil.
Un Samsung, suposo, un smartphone?
Sí, un Samsung, perquè és el millor.
Ah, una d'aquestes marques que
I
són
telèfons. I tinc la millor companyia, que és Vodafone.
Ah, per això, si tu m'ho dius, Toni, m'ho creuré.
No, pots estar segur.
És un mòbil d'aquests moderns, que té la pantalla molt grossa, que s'està mal dit tot el dia.
Normalet, però molt servible.
Quan et dura aproximadament la bateria al teu mòbil?
3 dies.
3 dies et dura? Mm. Escolta, això és molt,
eh? Mira que jo faig moltes trucades.
No, doncs això significa que tens un dels mòbils antics, perquè avui en dia els smartphones...
Quan diguis antics, sisplau, no em miris a mi, eh?
No t'estic mirant, Toni, no et preocupis.
I el Jordi tampoc, que s'enfada, també.
Per suposat, en Jordi està en plena forma.
No, el Jordi podria ser el meu fill, o sigui, imagina't, eh?
Bueno, quan estem parlant de bateries dels telèfons mòbils, sobretot els smartphones, aquests mòbils moderns, que, per cert, si volen un smartphone, BlueSense té smartphones molt interessants, normalment parlem de telèfons mòbils que tenen una bateria que duren aproximadament un dia. Més o menys. Aquesta és la mitja. A mi em dura... Mira, el mòbil que tenia abans, Toni, em durava 3/4 del dia. L'havia de posar a carregar una vegada.
Quina sort he tingut jo, no?
Sí, no, però això és perquè utilitzes tecnologia antiga. Perquè ara els mòbils, doncs, consumeixen molta més energia. Què passa? Les bateries avui en dia les trobem a molts llocs. Especialment, com ja hem fet aquesta introducció, doncs, als telèfons mòbils, no? És un lloc evident. També a les tablets, també... Fins i tot els comandaments a distància porten piles i les piles en realitat són bateries. Han sofert molts canvis amb el temps i encara més quan parlem de tecnologia de telèfons mòbils perquè els avenços són constants i estan sempre a tot dia. Estan canviant amb la indústria. Tenim les bateries de cotxe tradicionals i també tenim les bateries de ions de liti, que són les predominants d'aquest tipus d'aparells. Les bateries de l'smartphone, com ja he dit abans, acostumen a durar un dia. I això és un problema, perquè el nostre amic Toni té un telèfon amb una bateria que dura 3 dies. Però la resta de mortals que tenim telèfons més o menys nous, tenim bateries que duren aproximadament un dia. I això s'ha de solventar, perquè abans duraven 3 i ara duren 1. I això no pot ser. Llavors hi ha algunes solucions que s'han plantejat. Algunes són, per exemple, doncs, fer bateries més grans físicament, és a dir, mòbils més grans amb més bateria. També s'ha plantejat fer bateries més denses, és a dir, que la mida és la mateixa, però pots ficar més càrrega a dins. I també hi ha solucions relacionades amb el propi telèfon, és a dir, que el processador, el que fa que tot allò funcioni, doncs que consumeixi menys energia, etc. I hi ha una última solució que no és directa, no està relacionada directament amb el que és la bateria, però sí que ajuda a que l'ús doncs sigui més, anem a dir-ho, menys consumidor, que és fer bateries que es carreguin més ràpid. Les grans revolucions tecnològiques en temes de smartphones mai han sigut relacionades amb les bateries. Mai hi ha hagut un tema així nou, molt innovador, que hagi sigut un boom, que tots ho hagin adaptat, relacionat amb les bateries. Però què passa? Que el professor Dai Hongjie, de la Universitat de Stanford, i el seu equip han inventat, han fet un prototip de bateria de ions d'alumini, no de liti, sinó d'alumini. Es diu que es carregaria al 100% en tan sols un minut. També té uns molts avantatges, com que és més barat de produir, una vida útil més llarga, són menys perilloses, és a dir, que és més difícil que explotin, i, per últim, són flexibles, com les pantalles flexibles que ara s'estan treballant, que potser arribaran d'aquí a uns anys. És curiós perquè això, aquest home, el Dai Hongji, ho va descobrir de manera accidental. Estava provant d'utilitzar el grafit, el càtode i l'alumini al ànode. Veurem com acaba tot això, però, sens dubte, sona molt interessant. Anem a la publicitat i continuem aquí. Estem amb tu a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel estem amb tu. Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Estàs fart de carregar amb l'aigua cada cop que vas a comprar? Amb el nostre servei te n'oblidaràs per sempre. A Blue Planet ens adaptem al teu horari i al de la teva família, oferint comoditat, qualitat, versatilitat i salut, especialment indicada per persones que segueixen dietes especials, esportistes o nadons. T'assegurem la millor qualitat gràcies al prestigiós laboratori Dr. Oliver Rodés, perquè a Blue Planet ens preocupem per tu. Truca'ns al 971 24 26, 971 24 26. A més, disposem de les més innovadores fonts del mercat per obtenir aigua freda, natural i calenta. Amb només un moviment i en el mateix moment, ens adaptem a les teves necessitats. Des de la font del Sobirà fins a la teva llar o oficina, gaudeix de l'aigua en les millors condicions per tota la vida. No t'ho pensis més. Truca'ns al 971 24 26, 971 24 26 o visita'ns a blueplanet.cat. I sit and wait.
Buffet Medi. Escolta, ja saps on obriràs la teva consulta mèdica?
La veritat és que no. Entre els costos d'arrendament, equip, no sé on establir-me.
Doncs et recomano Buffet Mèdic. Bàsicament, tu pagues una quota i ells s'encarreguen de tot. Instal·lacions, neteja, atenció telefònica de les trucades rebudes, gestió de la teva agenda, recollida dels residus sanitaris, tot.
Ah, sí? Com es deien?
Buffet Mèdic. Els trobaràs al carrer Sepúlveda 125, a Barcelona. O també els pots trucar al 93 454 12 21. Apunta-ho bé, 93 454 12 21. I love Buffet Mèdic
instead. Et preocupa deixar sols els teus pares durant el cap de setmana? Residència Geriàtrica Balmes. Anem a buscar el teu familiar, el recollim i l'acompanyem de tornada a casa. Podrà gaudir dels nostres tallers d'ocupació i salut. És el seu dia. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 7344. 93 218 7344. Residència Geriàtrica Balmes.
Que, per cert, ja està oberta l'exposició de productes d'ecodutxa, és a dir, plats, mampares, griferia, i està al polígon industrial Santiga a Santa Perpètua de la Moguda. Està al carrer Argenters, número 10, a la nau 5. Carrer Argenters, número 10, nau 5. Si no ho recordeu, ecodutxa et canvia la teva banyera per un plat de dutxa. Ho fa en un dia i amb un preu de 549 euros. Així que, si podeu, jo crec que és recomanable anar allà i veure aquesta exposició que estan fent.
Escolta, Jordi, com m'agrada aquesta sintonia, tu. Molt jove, molt adient amb l'espai que estem fent ara mateix, l'espai de tecnologia. Hem parlat abans de les bateries, una possible innovació, bateries de ió d'alumini, i ara anem a parlar del bloqueig de pàgines web que s'estan produint últimament aquí a Espanya. Com ja sabeu, al gener del 2015 es va fer la reforma de la Llei de la Propietat Intel·lectual, aprovada en solitari pel Partit Popular, aprofitant la seva majoria absoluta al Parlament. Amb el rebuig, tot això s'ha de dir, de tota la resta de partits. Alguna de les novetats que s'introduïen era, per una banda, el cànon AEDE, també conegut com la taxa Google, i es diu així perquè la impulsora era la pròpia AEDE. Aquest cànon era una compensació que els agregadors de notícies han de pagar als editors per publicar fragments no significatius, ja estic citant textualment, dels seus articles. Llavors hi ha serveis com Google News, que es diu que agafa segments de notícies i d'aquesta manera podies tenir doncs, tota l'actualitat política o tecnològica en una mateixa pàgina. Això afectava plataformes com aquesta, com Google News i com Meneame. I llavors, què va fer Google? Doncs, si havia de pagar a totes aquestes creadors de contingut, creadors de notícies, va deixar de publicar notícies de mitjans espanyols. És a dir, Google News ja no parla espanyol. I clar, ara l'AEDE està preocupada per la pèrdua de visites i ha demanat, i cito textualment un altre cop, la intervenció de les autoritats espanyoles per protegir d'una manera eficaç els drets dels ciutadans i de les empreses. Mira, a mi sempre m'han dit que no mossegui la mà de qui em dona de menjar, però bé, sobre això ja no farem més comentaris. Aquest era una de les coses noves, alguna de les novetats d'aquesta reforma de la llei. Una altra era les sancions més grans pels que comparteixen continguts il·legals, de fins a 600.000 euros. Sancions també a pàgines que enllacin a continguts il·legals. És a dir, ara no només et poden sancionar per tenir aquests continguts a la xarxa, sinó que també, si comparteixes enllaços que et porten a aquest contingut, és a dir, que diguin ei, això està aquí, encara que jo no t'ho dono, doncs aquí també et poden sancionar. I no només aquestes persones, sinó també els intermediaris, els anunciants o els serveis de pagament online que col·laborin amb aquestes webs. Fa un parell de setmanes es va bloquejar per ordre judicial l'accés a la conegudíssima pàgina de torrents de Pirate Bay, amb seu a Suïssa. I des d'ahir, i per això estem fent aquesta notícia, hi ha una nova víctima. La pàgina web es diu GoEar, és un servei de streaming de música molt similar a YouTube, és com una espècie de YouTube d'àudio, i les operadores, és a dir, Movistar, és a dir, Ono, etc., tenen 72 hores per fer efectiu aquest bloqueig. Ajedi va denunciar la pàgina perquè hi havia 6.883 cançons dels seus artistes sense permisos i va fer una petició de bloqueig que es va denegar inicialment, però que va ser recorreguda, no sé com es diu això, però no passa res, recursada, pot ser. Dona igual. Es va fer un recurs a l'Audiència Nacional que l'ha acceptat i ha ordenat el bloqueig. Això és l'espai de tecnologia d'avui, Toni, et veig molt atent.
Molt atent i pensatiu, perquè et tinc que dir jo, tu sabes mucho, chico.
Sí, bueno.
Gràcies, Lluís.
A tu, Toni.
Aquelles cançons inolvidables que també escoltem a la recta final del programa. ¿Se han recordado de Chiquitita? Tu dolor hoy te encadena. Ens acomiadem avui amb el grup ABBA. Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero, sempre amb l'ajut de tot l'equip d'Estem amb tu. Aquesta nit, a mitjanit, si Déu vol, tornem. No quisiera verte así. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Que sigueu feliços. ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada déjame la
Ràdio Estel.
Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android. Amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre. Deixa't endur pel minimalisme sacre d'Arvo Pärt al Palau de la Música. El proper dijous 9 d'abril, el cor madrigal i l'organista Juan de la Rubia ens dediquen un vespre de bellesa i meditació espiritual. Un concert únic a la sala de concerts modernista amb obres del compositor estonià de Bernat Vivancos i Benjamin Britten. Música mínima però inabastable amb Arvo Pärt. Al Palau et convidem a somiar.